Wow, 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 sombrero de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Bona tarda, contrabandistes, una vegada més. Vosaltres, l'assemblea de majaras. Ra, ra, ra. Un magazine dominical per totes aquelles persones que encara no han pogut dormir tota aquesta setmana. Avui en una emissió especialment en diferit, però en directe aquí mateix a Contrabanda, però en els precisos instants en què estem resolvent cosetes del nostre emissor, amb tots vosaltres comença l'assemblea de majaras. Bona tarda, Ernest Salvador.
Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Diumenge 22 de febrer, postcarnaval 2015. Proseguim amb la nostra andanada majara a l'emissora Mare, contrabandes FM, al 91.4 i a www.contrabanda.org, però avui anunciant que de moment, quan és diumenge 22 de febrer, no estem sortint per l'FM.
Oh, però sortirem aviat.
Sí, estamos trabajando en ello. Si no, ja sabeu que també ens podeu escoltar des del nostre podcast majaras.contrabanda.org i gent que també ens pot escoltar des d'emissores germanes de València, no? Des de la Mistalera, des de Ràdio Malva, des de Ràdio Activa La Vall i des de Ràdio Activa del Coi. Des de totes aquestes senyals lliures, pues, l'assemblea majaras, programa magocine per a que tota suegra que rea com ayer, no? Que
muy que equilibrio.
Bueno, doncs comencem, ara ficarem musiqueta i entrarem una miqueta més a to, però sí que us anunciem que avui hem vingut Eudora Manos Tijeras,
el duo dinàmico,
i un servidor, Néstor Chemajara, de moment sols, no?
Sí.
Bueno, de moment no, estarem sols aquestes quasi dues hores.
Però bueno, alguns ens acompanyarà a l'altra banda de l'hilo telefònico.
Sí, avui tindrem dues entrevistes telefòniques, una ben aviat, ara després d'aquesta cançó que us punxarem, que ens explicarà, ens xerrarà d'una convocatòria veïnal que hi haurà dimarts,
però
dos dies, dia 24, i també després, a la part final del programa, una connexió amb una de les bandes que va protagonitzar el concert La Nit Balcànica dels 24 anys de Contrabanda. Entre mig també ficarem àudios d'un evento biker key important d'aquesta setmana, sí, cosa amb la que ha col·laborat el senyor professor doctor Axioma.
Sí, sí, profundament. Ja que s'ha agafat com que no ha pogut venir després avui,
sí,
no?
S'ha pillat una baixa radiofònica, però bueno, alguna entrevista hem pogut gravar, gravadora en mano. Vinga, comencem. Assemblea de majaras.
Ja. Yeah.
Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir, it's the order of the day. And I'll let you believe, sir, it's the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This
This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes a gorgeous girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. These sonic fruits. Sights. These sonic fruits. Got them moving around. Alright. Hyperplay. Stepping and rising. Even after all the murdering that go on, even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so.
Amb les màquines engegades d'Assemblea Majares a un tram d'FM escoltant Finley Quay, quan us recordem també les maneres que teniu de contactar-nos. Una d'elles, la principal, el telèfon, trucant-nos al 93-317-7366, i si no, per la gent que ens segueixin diferit o sigui més perezosa o tímida, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i si no, el Twitter, Assemblea Majara.
And your soul is good.
Bé, i ara ja directament passem la primera connexió telefònica de la tarda. A tope. Hola? Hola?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Estem prou bé. I tu?
Bé, ho sento...
Fatal, no?
Metàl·lic,
en sents? Ara en sents millor?
Molt millor.
Sí, molt millor?
Però mai deixarem de ser metàl·lic.
No, sempre serem els metàl·licos en el corazón.
Bueno, mira, disculpem a l'audiència, que sempre la torturem a base de les seves orelles. Tu estàs
sonant bé, podríem dir, ara, més o menys. Ara lo tenemos controlado, no?
Sí.
Vale, doncs com...
El que passa en este mes és que sempre està desconfigurada.
Sí, nosaltres. Són els traps bruts. Doncs parlant de traps bruts, tenim aquí a l'altra banda del fil telefònic l'Andrés. Podem presentar, no?
I tant.
Bueno, l'Andrés, tu et pots presentar des de qui truques, o si truques en nom d'algú, o com a veí d'on?
Sí. Et truco com a veí de la Barceloneta.
Molt bé. Un barri soleado.
Originario, nativo,
no vingut. No. Nativo de ningún lado.
De ningún lado.
Fa molts anys que visc en aquest barri i desgraciadament doncs m'he vist canviar en línies que no ens acaben d'entusiasmar.
No,
per dir-ho lleu.
Mercantilitzar, l'has vist, no?
Sí, jo vaig arribar, jo sóc un... tinc el cor dividit una mica entre Vallcarca i la Barceloneta. Fa uns 12 anys que hi tenia la Barceloneta, sense haver abandonat del tot Vallcarca.
Doncs precisament trobes per també comentar alguna cosa que d'alguna manera afecta a tots dos barris, potser no de la mateixa manera ni amb la mateixa magnitud, però sí que hi ha una qüestió a nivell de ciutat, que és aquesta trobada o... en contra o xerrada, no sé en quin format ho anuncien, però que es farà el dimarts, dia 24 de febrer, no? D'aquí dos dies, a la Biblioteca Jaume Fuster, no? Ens vols explicar una mica, contextualitzar?
Sí, explico una mica. De fet, podríem traçar una línia entre la Barceloneta i Vallcarca al fil d'aquesta audiència pública que es farà dimarts, dia 24 a la tarda, perquè la Barceloneta, de fet, ha estat el barri d'entre molts possibles que ha posat sobre la taula d'una manera més descarnada aquest darrer estiu la problemàtica greu que hi ha amb el model de ciutat barceloní consagrat
el turisme. Ja, d'això ja no s'ha parlat, se n'ha parlat molt, però és veritat que no hi havia hagut una mobilització sostinguda i decidida com la que hi ha hagut a la Barceloneta, que també ha pres altres barris de la ciutat, i ara ja estem parlant d'un seguit de petites mobilitzacions de barri, o no tan petites, que acaben doncs configurant un mapa interessant pel que fa a la discussió sobre el que ens havien venut durant tants anys com la gallina dels ous d'or de la ciutat. I això ha portat, a nivell menys veïnal i més d'òrbita institucional, a la pràcticament la convocatòria obligada d'una audiència pública per part de l'Ajuntament de Barcelona dimarts vinent a la tarda, a partir de les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Fuster. Tot i que, diguem, s'ha de dir que la iniciativa l'ha portat la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la FAB, que va ser qui va fer aquesta proposta de convocatòria d'audiència pública, i que doncs ha pogut ser gràcies al govern en minoria de Convergència i Unió, que s'ha vist forçada per la resta de partits a convocar un tet-a-tet amb els veïns, o no només amb els veïns, sinó també amb tota una sèrie d'empreses i col·lectius i persones doncs que viuen del turisme a la ciutat.
O sigui que també hi haurà representants del sector, diguem, no?
Sí, també hi haurà des de la Federació d'Associacions de Veïns fins veïns de tot arreu a títol individual, fins a lobbies, diguem, del negoci turístic, de l'hostaleria, del món hoteler, del món del transport i d'altres infraestructures estratègiques que tenen a veure amb el mercat turístic aquí a la ciutat. Mm-hmm. A més, òbviament, dels representants institucionals que, segons va confirmar l'alcalde Trias ara fa uns dies en una entrevista, doncs finalment ell serà absent, i serà Sònia Recasens, primera tinent d'alcalde, si no recordo malament, la que farà de representant de l'Ajuntament en aquesta audiència pública.
Una audiència pública que, per qui no estiguem familiaritzats amb aquests termes, és un acte que, de fet, no, és senzillament informatiu, no? O que dona opció a que la ciutadania o la gent que hi vagi pregunti, però bàsicament a informar-se, no? No hi ha cap tipus de nivell vinculant, no?
En absolut vinculant. És un acte informatiu, un acte que caldria inscriure dins de la precampanya electoral, que, diguem, ara és el moment d'escoltar els veïns i tot i, òbviament, entre cometes. I jo crec que es pot plantejar com una petita victòria de les associacions de veïns, però no s'ha d'oblidar que aquest tipus de coses també tenen molt de, diguem, d'interès per part de l'Ajuntament, sabent que la qüestió del turisme i la resposta veïnal que hi ha a Barcelona envers aquesta situació és una de les grans patates calentes, no només de cara a les eleccions de maig, sinó de cara al proper estiu del 2015. Mm-hmm.
Davant això, de fet, la FAP ha tret un comunicat, o almenys ha treballat un text per portar allà, que porta per títol un model turístic responsable, no? Una ciutat per viure-hi.
Sí, ha elaborat un seguit de mesures que, diguem, que intenten abordar diferents qüestions relacionades amb la problemàtica turística, i aquestes mesures seran les que guiaran d'alguna manera aquesta audiència pública. Ja veurem quins camins acaba prenent aquest tipus d'acte. Ja se sap que estan totes les entrades vendides, per dir-ho així. Hi ha una petició inusual de places per assistir-hi, perquè això funciona, ara no recordo exactament a través de quina adreça web, però funciona a través d'una subscripció prèvia, i s'han d'enviar les qüestions que es vulguin plantejar prèviament a una pàgina web de l'Ajuntament. Però, en principi, de fet, la mateixa Federació d'Associacions de Veïns ha demanat de canviar l'indret on s'havia de celebrar aquesta audiència pública, i de moment, a pocs dies de dimarts, no hi ha resposta per part del consistori a aquesta petició que té tota la lògica, perquè en realitat el fet de portar-ho al barri de Vallcarca, en aquesta frontera entre Gràcia i Vallcarca des de Jaume Fuster, doncs no deixa de ser un moviment, diguem, de distracció per part de l'Ajuntament, perquè el rovell de l'ou no s'han atrevit a buscar un espai per acollir aquest acte, no?
I precisament de veïnes del rovell de l'ou, no?, de Ciutat Vella, més enllà d'aquest posicionament de la FAB, pues, heu volgut, diguem, també dir la vostra, no?, d'alguna manera, ajuntar-vos o convocar.
Sí, bueno, trobada, hi ha, no?, diversos barris, i aquí estaríem parlant de la segona part d'aquesta audiència. Diguem, l'audiència probablement, tal com s'ha plantejat, s'havia d'esdevenir a l'interior de l'immoble de la Biblioteca Jaume Fuster, a l'auditori, però ja està apareixent, no només de Ciutat Vella, sinó altres barris de la ciutat, convocatòries alternatives, que el que podrien estar arribant a plantejar és una mena d'audiència paral·lela, no tan basada en la participació de la Federació d'Associacions de Veïns, sinó d'assemblees i plataformes veïnals. Jo crec que el que s'està convocant de manera informal, pràcticament a través de les xarxes socials i de correus electrònics aquests darrers dies, és una audiència paral·lela al carrer, i una audiència protesta, per dir-ho així, on el que es vol és que no només a Ciutat Vella, sinó a molts altres barris de la ciutat, es pugi a Plaça Lesseps per explicar quina és la situació davant de la massificació turística en diversos barris, que, com bé sabeu, doncs, tenen problemàtiques diferents. No és el mateix la situació de la Barceloneta que els veïns que del voltant del Parc Güell, per fer un exemple, o a la Sagrada Família. Ja hi ha hagut confirmació per part de... Això és una convocatòria del tot informal a nivell coordinat, és a dir, cada barri s'està organitzant com bonament pot, i ja hi ha hagut confirmació per part de la Barceloneta, per part del barri de Gràcia, per part del Raval, per part de l'Assemblea del Gòtic, per part de Vallcarca, que penso que rebran amb els braços oberts a tota la resta de veïns i veïnes que s'hi vulguin apropar a la convocatòria a l'exterior de la biblioteca, i crec que també Poble Sec i Poble Nou. Poble Sec segur, Poble Nou no sé si ha confirmat o no, però diguem que la cosa a pocs dies de l'audiència va prenent cos en aquell que podríem anomenar aquesta mena d'audiència paral·lela que s'està vindrà al carrer i que tindrà com a protagonistes, doncs, assemblees veïnals i plataformes veïnals de diferents punts de la ciutat.
A més, des d'aquests punts segurament, bueno, la gent convocarà també com a trobades o punts de trobada previs, no?, per anar conjuntament. A Ciutat Vella heu quedat alguna concreta, no?, dels veïns dels quatre barris.
Sí, per crec que s'ha quedat al Liceu, a la... Jo és que Ciutat Vella no, estic una mica dispers, però Ciutat Vella sí que no em toca. Jo, Barceloneta, pujarem des de la Barceloneta, que com saps és una població sí, independent, que no té res a veure ni amb la ciutat de Barcelona, pràcticament, però... No, és broma. Barceloneta, demà hi ha una assemblea a la Barceloneta, a la tarda, a les 19:30 al Centre Cívic, una assemblea ordinària del moviment Barceloneta Diu Prou, que està tornant a despertar després d'uns poquets mesos d'hibernació, i crec que, si no recordo malament, Casc Antic ha quedat a les 18 hores a la parada de metro Liceu per fer una petita...
Sí, suposo la gent de Casc Antic, Raval, Gòtic, doncs això, a les 18 hores a la banda de Liceu.
Casc Antic, Raval i Gòtic mirant pel seu compte, potser a última hora s'afegeix la Barceloneta, però com que en aquest barri aquí a la Barceloneta som tan especials, s'està esperant fins a l'últim moment, perquè crec que es vol fer fins i tot una petita acció performàtica fora
fantàstic, per fer-ho més...
No tinc les dades exactes, però demà ens assabentarem en aquesta reunió que s'ha convocat per part del moviment Barceloneta Diu Prou al Centre Cívic a les 7:30.
Bueno, doncs això, la gent que estigui interessada o a fer sentir la seva o, bueno, jo sé, a queixar-se o a veure què passa, que no es preocupi per no poder entrar a la biblioteca, perquè, com tu dius, igualment a fora també s'estarà d'alguna manera o debatint o demostrant quina és l'opinió de molta gent d'aquests barris. Llavors, suposo que a partir de les 6:30 o 7 menys alguna cosa ja hi haurà hi haurà pràcticament tota la gent d'aquests punts que has dit ja aglutinada a la plaça de davant, sí, de la biblioteca, no?
La gent es començarà a plegar allà des de les 18:30 aproximadament. Mm-hmm. I doncs jo crec que hi haurà bastant d'ambient, com a mínim fora, un ambient reivindicatiu d'una banda per posar sobre la taula i a peu de carrer, diguem, els efectes negatius que té tota aquesta massificació turística que pateix la ciutat, tot i que ens la venen com una solució als nostres problemes. I també serà un moment, òbviament, de protestar i reivindicar davant de determinades autoritats públiques i lobbies vinculats al mercat del turisme des del punt de vista de qui es queda els beneficis d'aquest negoci, doncs a mostrar el desacord, el profund desacord veïnal que hi ha en relació amb com s'estan portant les coses en aquest àmbit.
Clar, i a part del model en si de que s'hagi treballat tot aquest temps, hi ha com reivindicacions molt concretes, no?, en alguns barris, no?, com en el cas del casc antic d'aturar la construcció d'un hotel, que tot el que s'està fent, el que es preveu fer al costat dels antics jutjats, no?, allà tocant el passeig Lluís Companys.
Sí, el Rec Comtal.
Exacte, el Rec Comtal, el tema de la suspensió de llicències turística, de pisos turístics a Barcelona, que és un tema que aquí ja n'hem parlat i que ha transcendit a tots els mitjans, però que suposo que les veïnes allà a Barceloneta segueixen vivint d'una manera concreta, no?, en el dia a dia, i com aquesta unes quantes més, no?
No, han sortit com bolets les reivindicacions veïnals durant aquest any, durant aquest període 2014-2015, no? O sigui, era una mena de malestar no definit. Hi havia males cares només en relació amb com s'estava apropiant una part del sector turístic, de la gestió urbana de Barcelona, i ara la cosa s'està començant a concretar en reivindicacions molt i molt concretes, com és el cas que comentaves dels pisos turístics de la Barceloneta, o el cas del Parc Güell, per exemple, a la zona nord de la ciutat, del barri de Vallcarca, o d'altres situacions, com el tema dels autocars al voltant de la Sagrada Família. Hi ha desenes de petites, sí, de petites, la Rambla del Poble Nou, el Pla Paral·lel, o sigui, de petites o grans reivindicacions, o més moltes petites que estan fent una de gran, que és posar en qüestió aquest model de ciutat que s'ha venut com tan exitós de Barcelona, i que jo crec que cada cop han trobat per part de moltes persones una certa acollida, perquè la gent se n'adona en el seu dia a dia, en els barris més turistitzats, que malgrat la voluntat del veïnat, doncs està posant en joc la seva pròpia subsistència quotidiana, no? De vegades la gestió que s'està fent d'aquest negoci fa que s'acabi enfrontant a turistes contra veïns, no? O sigui, que és una mica nosaltres o ells, cosa que és una absoluta irresponsabilitat per part de l'administració, no?
I un model que a més s'exporta i diguem que es ven a fora com un model exitós sense escletxes, no?, sense fissures. El darrer programa, en certa manera, parlàvem d'això. Teníem una invitada que ha fet un documental...
A un dòlar
sobre la persecució, com es vol netejar el casc antic de Quito d'ambulants, i en aquest documental pues, també es parlava de comparant una mica amb el model de Barcelona i com certs tècnics i empreses que estan dissenyant la promoció turística de Quito, de fet venen d'aquí, no?, d'haver-ho fet prèviament a Barcelona. Llavors que precisament es ven això, no?, com que a més aquí ha triomfat amb la total, diguem, aprovació dels veïns, i com que és algú això sense fissures, no?
Totalment. Jo crec que això és l'important que està passant, és que això és justament aquesta mena de fals consens que hi havia en relació a la qüestió, s'ha trencat absolutament a partir de les mobilitacions de la Barceloneta, que afortunadament no van quedar-se com una reivindicació només al nostre barri, per dir-ho així, sinó que va aconseguir trencar la frontera de la Barceloneta, que això amb la idiosincràsia pròpia doncs, de la Barceloneta de vegades no és fàcil, i això s'ha acabat convertint en una qüestió que posa en dubte d'una manera molt clara el model de ciutat i el model de gestió urbana a Barcelona. De vegades encara hi ha determinades línies de reivindicació que només apunten a una sèrie d'efectes, però és veritat el que plantejaves, no? Darrere de tal i com se'n gestiona a nivell turístic, hi ha tot un model de ciutat que té a veure també, per exemple, amb històries prou bèsties, com aquesta idea de seguretat que se'ns pretén imposar i que de vegades té directament a veure amb polítiques obertament racistes, no? En relació als immigrants, per exemple, a Ciutat Vella, o obertament higienistes, en el pitjor sentit del terme, que implica netejar barris sencers de persones o activitats considerades indesitjables justament perquè posen d'alguna manera en joc aquesta idea de ciutat impecable, sempre
acollidora,
sempre, per dir-ho així, oberta de cames al turisme internacional.
I com
crec que això és el que s'ha començat a trencar darrerament.
A més, bueno, lo graciós també de les monogracions, com tu deies, respon una estratègia a l'haver-ho tret segurament de Ciutat Vella i portar-ho Jaume Fust a la biblioteca de les EPS, pensant que bueno, potser així mitigarien les protestes, però potser amb la mala pata o també la coincidència, mala coincidència per l'Ajuntament, que també coincideix en un moment en què al districte de Gràcia hi ha tot un procés per debatre el que es diu el pla d'usos, que diversos districtes tenen, Ciutat Vella el té de fa temps, o que molta gent li anomena el pla d'abusos, però que Gràcia s'està debatent, i on una mica el gran quid del tema i de les polèmiques i diferents opinions rau precisament amb el tema del turisme, no? De si ja es seguiran obrint places hoteleres en el districte, dient, arguint l'Ajuntament, que és un districte on no n'hi ha pràcticament, a diferència de l'Eixample o de Ciutat Vella i fins i tot de Sant Martí, i al mateix temps també dient que de totes formes potser si es tira endavant la Vila de Gràcia, diguem, s'intentarà protegir de certa manera i potser els barris del nord és on anirà a patar tot. Bueno, hi ha certs com, bueno, rumors o debats que s'estan fent ara que estan mosquejant també, no?, molts col·lectius veïnals de tot el districte, tant de la Vila Gràcia com dels altres barris. Llavors, que això coincideixi i just es faci allà, bueno, sé, també, en certa manera,
sí.
A la gent del districte, també a certs col·lectius i associacions veïnals, diguem que també li dona peu a, bueno, aprofitar i portar aquest descontentament, que és algun procés que ha anat una mica, potser no està transcendint tant com certes reivindicacions que estan passant a Ciutat Vella, però que segurament pues, s'aprofitarà per això, no? Per també una mica denunciar aquest procés de que s'està fent amb el pla d'usos de Gràcia.
Sí, si no ho haig errat, al fil d'això que comentes, hi ha una primera convocatòria conjunta entre el moviment Gràcia on va, que ja es va començar a posar aquestes qüestions en relació al turisme al barri, i també l'Assemblea de la Vila de Gràcia, que crec que conjuntament, si no ho han fet ja, ara no tinc la dada, però si no ho han fet ja, convocaran a una mobilització al tema de la construcció, diguem-ne, indiscriminada d'hotels al barri, que té previst l'Ajuntament impulsar a través de l'aprovació del pla d'usos, no? Que s'han convertit en armes que cal mirar de ben a prop, en armes de gestió municipal que moltes vegades, suposadament amb l'aval dels veïns i veïnes, doncs acaben afavorint aquestes polítiques turistitzadores, i després, diguem, els veïns s'ho troben, diguem, tot ja fet, quan, i d'una forma perjudicial per les seves pròpies vides quotidianes, quan sobre el paper no és una qüestió tan greu, però després el que implica això, doncs, moltes vegades és difícil de calcular, no? Jo crec que aquí a Barceloneta és un bon exemple d'això, que ningú havia imaginat que el barri en qüestió de 5 anys fos pràcticament assaltat per ordres de turistes que tenen tot el seu dret a anar a viatge on vulguin, a conèixer, diguem, molts indrets del món que els vingui a gust, i a fer les fotografies que considerin oportunes, però el que sí no pot ser és que hi hagi un balanç
que acaba perjudicant greument la vida quotidiana de les persones que viuen en un barri, que han d'anar a treballar, que han de portar els crios a l'escola, que han d'anar a comprar una ampolla d'aigua o un paper de vàter al comal, no?
O que volen pagar un lloguer que no sigui abusiu o desorbitat, etcètera, etcètera, no?
Sí, exacte, per no parlar ja, diguem, de les macrocauses negatives, com és la puja dels preus de tot, no només del sol, sinó absolutament del que pagues pràcticament per respirar en alguns barris. També el que parlàvem de la intolerància que es genera de vegades a nivell policial en funció de voler crear una ciutat aparador, maca i desconflictivitzada en relació al turisme, i després tota una sèrie de grans hipocresies que hi ha. Jo crec que una de les més destacables que s'ha posat sobre la taula darrerament és que el mercat turístic sí genera llocs de treball, però d'una precarietat al·lucinant. O sigui, hi ha diversos estudis que estan sorgint darrerament, doncs, que posen en qüestió, diguem, fins a quin punt aquesta suposada gallina dels ous d'or ho era, no? I com els llocs de treball que es creen, doncs, són d'una precarietat absoluta en el món de l'hostaleria, en el món de la neteja, en el món de, diguem, de moltes activitats de feina, en els guies, per exemple, moltes activitats laborals, doncs, les condicions de les quals són lamentables pràcticament com a la resta de l'espectre laboral al nostre país.
Molt bé, doncs escolta, Andrés, gràcies per trucar i fer-nos 5 cèntims.
Jo volia fer-li una última pregunta ja més oberta.
Com a veí de Gràcia.
No,
bueno, perdó, oriundo.
Com oriundo de Barcelona, sí.
No, o sigui, tu com a oriundo d'un barri...
De Desgràcia.
Que ara s'ha assaltat.
Sí, bueno, ja ha estat assaltat i transformat també, sí. Potser. No al mateix nivell que la Barceloneta, d'una manera diferent, no? Però... Però no, jo li vull preguntar al senyor Andrés, com a activista... de fa molt temps en temàtiques veïnals i tal, com va la situació actual de Barcelona? Perquè ahí, no? O sigui, tot el tema con el 4F, lo de Canvies, lo de Guanyem, todo un batibull, o sigui, qual sensació te da a ti? Com està el patio?
Estamos cambiando de tercio?
Estamos cambiando de tercio totalmente, pero eso se tiene que aprovechar.
Hostia. Jo, la situació actual com la veig, doncs, jo crec que estimulantment caòtica, diguem, no, jo crec que ja és un moment de transició de la transició i hauríem d'estar bastant atents al tot el que pot passar, perquè jo crec que si em demanes a mi una opinió és que no puc tenir-la. Diguem, sí, és molt difícil fer una ara una anàlisi del panorama que tenim pel davant, amb un any amb tres eleccions pràcticament consecutives, amb una situació de final de règim, d'esgotament de règim, i si vols que parlem des d'una perspectiva dins de l'activisme, diguem, més interna, on hi ha un moviment de ruptura, però no de ruptura democràtica com expliciten projectes que han girat envers de l'electoralisme com Guanyem o com Podemos, com les CUP fins i tot, sinó de ruptura interna en relació a aquest gir, no? Hi ha un moment de confusió dins del que seria l'activisme veïnal i també polític, no només veïnal, a la ciutat de Barcelona, que jo crec que es generarà una divisió, ja s'està generant entre una part dels moviments que no recolzen aquests girs electorals i altres parts dels moviments que sí que han decidit, doncs, que aquesta és la finestra d'oportunitat que s'ha d'obrir i no es pot tancar i s'ha d'aprofitar aquest moment, no? Aquí hi ha una... seré molt breu, perquè...
No, tu enrotlla't, no et preocupis. Nos haces el programa, nosotros estamos aquí jugando al SimCity i tal...
Molt bé. No, el que te'n recordes d'aquell lema bonic que van extreure dels zapatistes les classes del 15M i tal, que era vamos lentos porque vamos lejos. Sembla que hi ha algunes moltes persones dins dels moviments que no anaven tan lents,
no?
Que no anaven tan lents i que tenien bastant clar on anaven, no? Que és a buscar una,
un espacio.
Y un espai
de las
instituciones. I bueno, i això generarà, òbviament, un àmbit complex, jo crec que estimulant, perquè també és un espai que pot donar peu a debats importants en relació a com estem tirant endavant els activismes polítics dels barris i al conjunt de la ciutat i arreu, no? I aquí estem, diem, no només ja diem el gran ataque del neoliberalismo y del ultraliberalismo y tal, sinó que també a nivell de moviments socials, i concretament a Barcelona, on guanyem, avui ha sortit una enquesta que li dona un resultat impressionant a nivell de vots.
Però que no ganen.
Sí.
Però ganaran.
Ganaran, probablement puguin ser la força més votada. Una altra cosa és governar. Ja sabem que l'aritmètica política, ser la força més votada no implica necessàriament governar. Però és curiós, i amb això voldria acabar aquesta petita reflexió, no? Hi havia un moviment d'entorn, diguem, autònom, anticapitalista i llibertari, que es va batejar En Comú ara fa 3 anys. I aquest moviment, per raons de vegades de les pròpies idiosincràsies dels moviments autònoms, anticapitalistes, llibertaris, com vulgueu dir-li, doncs es va acabar dissolvent. I ara aquest mateix nom el pren una opció política que vol presentar-se a les eleccions, no? I de fet són persones que havien en part conviscut durant anys, que s'havien format cols a cols, a braç a braç, durant anys, en centres socials, en mobilitzacions, en campanyes, en plataformes, en festes reivindicatives, en campanyes antirepressives, i ara doncs hi ha una divisió. Jo no la veig malament, jo crec que al final les màscares han de caure i que la gent
Bueno, es veurà amb el temps, no?
L'important és que diguem que els moviments de base no surtin debilitats per aquest gir electoral, no?
Bueno, es veurà sobretot també, com tu dius ara, amb l'escenari que se'ns pinta ara, que se'ns planteja 3 eleccions bastant seguides, pues, en funció també de què passi, com també respongui fins i tot a victòries o bons resultats electorals, bueno, segurament acabarà de posicionar-se tothom. No?
Sí, tot això sense oblidar que la vida quotidiana de la majoria de les persones doncs continua sent una qüestió molt, molt i molt complicada de fa 5 o 6 anys, no? O sigui, moltes paraules, inclús dins del propi activisme o dins d'aquests grups que han decidit assaltar les institucions, i no diguem ja dels partits de l'anomenada casta política, molta, molta palabreria, però diguem, la situació quotidiana de la gent doncs continua sent molt difícil per arribar a final de mes, molt difícil per omplir la nevera, excepte doncs aquest cacarejat 1%, com el Millet, no? Que aquesta tarda deu estar Félix Millet a casa seva doncs, mirant una pel·lícula i rient-se de tots nosaltres i de les nostres baralles internes i palles mentals.
Bueno, però bueno, està bé també fer aquesta reflexió just en la setmana en què Siris ha hagut de prendre certes decisions que segurament també han donat a reflexionar molta gent que no pot evitar paral·lelismes. Però bueno, sense ja tampoc donar més voltes a això, el que dèiem, t'agraïm la trucada i fem ja una recapitulació ràpida. Primer recordar pues, aquesta trobada del dimarts, bueno, trobada, li dic trobada però en veritat és que tampoc no sé molt bé com diré aquesta convocatòria, no? Del dimarts dia 24, que és a les 6:30, l'hora concreta, no?
Sí, la convocatòria de protesta i reflexió veïnal paral·lela a l'audiència pública que es fa a la Jaume Fuster.
A la biblioteca de l'ESEPS, allà just a l'inici del barri Vallcarca. I com has dit abans, també aprofitem per anunciar la convocatòria aquesta del dia 28 de febrer, que és el següent dissabte, si no estic equivocat, sí, el següent dissabte, que és la manifestació que porta per lema Gràcia no està en venda, prou hotels. En defensa del barri que volem, o dels barris que volem, ja que afecta tots els barris del districte. És a les 18 hores als Jardinets de Gràcia, que ja ho anirem recordant. Doncs dit això...
Haver pogut exportar aquest barri tal, no està en venda, estaria bé que anés sorgint el nom del barri no està en venda a diferents barris de Barcelona. Gràcies per la xerrada.
pues bueno, nosaltres t'ho agraïm aquí resistint sí. des d'aquest raconet de la plaça Real, també aquí assaltats entre ja, Irish pubs i restaurants amb terrassa i personal precari. Doncs això, ens veiem el dimarts a les 6:30 a la biblioteca Jaume Fuster, dimarts dia 24 de febrer. Deixarem amb una mica de musiqueta. Teníem aquí posada algo de, bueno, una cançó que dedicarem, no? Sembla?
Sí, anem a posar Ciudad Escaparate. Ah, no hi és, merda.
No, s'ha de prometre.
Ah, sí, Mal de Amores, va. Com està? Qual és la pàgina de Mal de Amores?
Vinga, Andrés, una abraçada.
Vinga, salut.
Salut, salut.
Pues esperem un moment aquí per acabar de...
Vinga, va, posem la cançó que també...
Ara tu també tenies una preparada, clar, m'acabo,
posem
nena.
Posem aquesta cançó i després ja buscarem el que sigui. Bueno, semblava ja... una cançó d'una banda que just vam posar la setmana passada, es diu En Terra Tombats, i des del disco Ni un minut més, una cançó que dediquen precisament a tota aquesta... aquests visitants, viatjants que ens venen a vegades a observar sobretot a la ciutat de Barcelona, i porta per lema i títol Mitjons Blancs, molt definitori. Veu una miqueta de rumbeta catalana, doncs perquè ens coneguen una miqueta també la gent que ens va visitar, que a vegades no sap el que hi ha realment a Barcelona.
Vinga. Ui. A veure.
Arribes a terra estranya, que algú t'ha dit que és d'Espanya. Voltes amb flors a la camisa,
perjurets a la divisa,
mitjons blancs a les sabates,
ulleres de sol parades.
Vens a torrar-te a l'estiu, aprofitant l'ambient festiu, i fas turisme sexual, que la cultura t'és igual. Hey, get it! I encara no és migdia, ja te fartes de sangria, és la teva obsessió veure sense aturador. I a les rambles per lligar
us barret de màgica,
i fas cresca i xerinola
tocant les castellones.
Has sentit que aquí hi ha fiesta, corrides, toros i siesta, ai, flamenco i sevillanes i altres llegendes urbanes. Hey, Guiri, don't you understand? This is Catalonia, my friend. Hey, Guiri, don't you understand? This is Catalonia, my friend. Per molt que siguis estranger, quatre coses has de saber. Som un poble acollidor, però amb la nostra tradició, barretina i castellers,
moraleta i pastorers,
el porró i la sardana
i la rumba catalana.
Aquí parlem català, no hi volem pas renunciar, no ho fem per tocar la pera, de parlar nostra manera. Hey, Guiri, don't you understand? This is Catalonia, my friend. Hey, Guiri, don't you understand? This is Catalonia, my friend. Cançó t'hagi ensenyat la lliçó. Hey, Guiri, don't you understand? This is Catalonia.
hacer un capítulo más de etnografía basura en Baicarca. Y a ver, vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Qué estem fent aquí? ¿Qui ens ho vol explicar en aquest primer sector?
El Freddy no quiere.
Estem fent unes jardineres triangulars, igual que els antics bancs i taules que estan sota la figuera.
Vale, o sigui, la filosofia constructiva és la mateixa, no? Podríem dir.
Sí.
Que és bàsicament quina? El do it yourself, no? L'alto tu mismo.
Sí, do it yourself, materials reciclats, quilòmetre zero, o sigui, palets desmuntats i, bueno, ja està.
Molt bé. Això en aquest sector, de moment, no? Ficar unes jardineres a sota la figuera, sí. Perquè no ens estic veient, perquè no ens estarà veient qui escolti això, a sota la figuera que presideix aquesta plaça de la Farigola. Però per allà ara anirem a investigar. Estan fent altres coses, no? Altres millores a la plaça.
Estan fent un joc per nens amb pneumàtics i una font.
Molt bé. Què ficarem aquí?
Ei, hem tallat aquí l'àudio perquè sona per aquí, però bueno, explica'ns, Ernest, què és això?
Bueno, hem escoltat una de les primeres entrevistetes curtes que hem enregistrat avui mateix, diumenge dia 22 de febrer, qui ens escolti des del podcast o des d'altres ràdios, pues això és del diumenge dia 22. Avui, que com vam anunciar en el darrer programa, s'ha fet una jornada a la plaça Farigola, que és aquesta plaça o parc que les veïnes, veïns de Baicarca estan intentant autogestionar, bueno, que en certa manera de fet s'està autogestionant des de fa ja més d'un parell d'anys, un espai amb la meitat, diguem, de la propietat privada, l'altra meitat de l'Ajuntament, i que com a símbol o mostra d'aquest estat d'abandonament i d'especulació que ha viscut el barri de Baicarca, com tants altres de Barcelona, però que en el cas de Baicarca, pues, amb un pla urbanístic que ja preveia doncs, destrossar tota la seva part antiga, doncs s'ha traduït en un munt d'espais buits, no? De solars abandonats.
No, perquè Baicarca, vulguis o no, encara que això és una victòria.
Una victòria, sí. La Lluís us ho parlàvem l'altre dia, no és una victòria, però segurament, en certa manera, la crisi o el context econòmic dels darrers anys segurament ha fet que molts dels plans que es tenien previstos per aquesta part antiga de Baicarca pues no s'hagin acabat d'executar, tot i que sí que la realitat és que molta gent s'ha hagut de marxar, s'ha expropiat moltes famílies i vivendes, i que com podeu veure qualsevol que passegi per allà veurà, pues, hi ha un munt de solars, no? El carrer Farigola, el carrer Argentera, el carrer Calandau,
bueno,
Mareu del Coi, etc.
Un barri que realment hagués pogut tenir un encant dins el context, no? Perquè...
Exacte.
Però... No, perquè era un barri antic, de cases baixes i tot plegat, no?
De cases baixes amb més o menys comerç, bastant de comerç, on al seu moment en van tenir. I llavors, fruit de tot això, doncs, un de tants solars era aquesta plaça Farigola, on hi ha algun programa anterior, segurament no ho hem explicat, doncs on fa ja molts anys precisament va haver uns horts, diguem, comunitaris o ocupats, on varia gent del barri doncs ja va començar també a portar a la pràctica això és d'autogestió i de visualitzar un espai fora del control de l'Ajuntament. Anys després, doncs, evidentment, aquest hort ja l'Ajuntament el va destrossar, van cimentar els pous, però precisament per la importància de l'espai, doncs, el barri és un dels llocs que ha volgut defensar més. I en un moment en què un projecte que es deia el Pla Buits va ficar l'ull en aquest espai perquè sortís, diguem, a concurs, a iniciatives que des de qualsevol banda pues, proposessin de fer-se allà, doncs es va aconseguir aturar amb una sèrie una campanya, no? Des de llavors s'han anat construint, diguem, s'han anat tuneando, no? Aquesta plaça, i en una fase més, després d'haver ficat bancs i coses i taules, avui, bueno, amb els tijeres ho has pogut veure també, no? En certa manera que hi havia
feina. Sí, jo he tastat, però sí, no, hi havia molta gent...
Has tastat la paella, això
sí. Sí. No, el que està clar és que hi havia molta gent posant-se a treballar, i això són coses que realment reforcen molt positivament als grups de persones que lluiten conjuntament per defensar espais o el que sigui, no? I que donen prou energia i prou coses, no?
Sí, i sobretot que a més de només parlar, que també es fa, no? Espais d'on reflexionar, intentar pues, donar resposta a l'administració davant de París que està visquent Vallcarca, pues, també portar-ho a la pràctica, pues, és lo important. La companya que escoltàvem ara, la Martina, és una persona involucrada, pues, des de fa ja molt temps en tot el que s'ha estat fent especialment a la plaça Farigola, pues, ja ho explica, és també la filosofia de, pues, això, de construir-se un mateix, no? I avui concretament, doncs, hi havia tres propostes per aquesta plaça, que a hores d'ara, almenys jo quan hem marxat, una ja estava pràcticament ja estava feta, que era unes jardineres, no? Per també donar una mica més de, bueno, posar maco aquest espai, no? Que a vegades pot semblar una mica abandonat i que sobretot usen els gossos, tot i que gràcies al mobiliari que es va construir també és un espai de trobada i fins i tot s'hi fan assemblees, àpats, calçotades i algun event o fins i tot musical. I nosaltres hem fet ràdio en més d'una ocasió. Pues les jardineres també era donar-li una mica una mica de verd, no? i de continuïtat amb l'or ocupat que hi ha just al costat al carrer Calendau amb Farigola, que és una altra mostra de com també, bueno, pues això, d'autogestió i d'apropiació de l'espai públic. I les altres dues propostes, pues mira, potser ens truca algú que ens vol explicar, sí, algo, o
bueno,
no sé, potser no,
ojalà, no? Però passem la trucada,
sí.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Radio Contrabanda.
Sí, la misma. Estamos en directo. Dime, ¿quién eres? Ah,
soy Robindro de Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra.
Ah, muy bien, estábamos esperándote.
Hemos tenido pendiente una cita con vosotros, ¿verdad?
Ahí estamos. Super, se está materializando en este mismo momento la cita, ¿no?
Muy bien,
una
sí,
cita
sí, a
ciegas,
noche.
¿No?
Sí.
Porque
sí,
solo
sí,
nos oímos, no nos vemos.
Bueno, pues puede ser que en castellano la cita es solo para cuando nos vemos.
Ah.
¿Quieres decir?
Sí, bueno, que vale, hay la cita ciega, te he dicho, ¿no? Y entonces es como esta, la que es vale, la que no nos vemos.
Bueno, cada día aprendo algo nuevo.
Sí, hoy tenemos, siempre estamos un poco juguetones los majaras, los contrabandistas. ¿Qué estamos ahora? Pues nada, ahora estamos explicando cosas que ahora retomaremos, lo digo para también situar a la audiencia, pero sí que hemos dicho al principio del programa que hoy llamaría uno de los dos grupos que protagonizaseis el concierto del día 24, no, el día 24, bueno, de 24 años de contrabanda que se hizo a finales del mes de enero. Si
el
quieres,
día 30 era.
El día 30, muy
fue
bien.
Fue muy buena fiesta, muy buen rollo.
Bueno, primero de todo, aprovechemos y ya lo hemos hecho en otros ámbitos, pero agradeceros vuestra participación, que ya hemos explicado también tanto al público que vino como a la audiencia, pues que también si eso funcionó y ha podido ayudar a las radios, gracias a primero de todo, a las dos bandas que colaborasteis, ¿no? A la Gypsy Croquettes Quartet y a vosotros, a la Barcelona Gypsy Klezmer
pues
Orquestra.
Un placer para nosotros siempre compartir la fiesta con la gente buena y abierta. Bueno, era también lleno de niños que bailaban hasta medianoche o más tarde también.
O sea que bueno, vosotros disfrutasteis también, ¿no?
Sí,
de este evento.
Hemos pasado muy, muy bien. Sí, muy buena bueno, atmósfera y bueno, un placer conocer vuestro radio así, en persona.
Pues ya que no pudimos hacer entrevista antes de ese concierto, sí que nos podrías explicar cuatro cosas del grupo, ¿no? Un poco, porque ese día no sé si vinisteis toda la gente que está en la Barcelona Gypsy. Bueno, lo voy abreviando, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros? La BGKO, ¿no?
Sí, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Sí, porque tocamos la música de los gitanos de la Europa de Este, también de Medio Oriente. Los gitanos de Turquía, de Grecia, de Bulgaria, Macedonia, Serbia, Rumanía, Rusia, Moldavia, Bulgaria. Bueno, no sé si me olvidé algo. Pues sí, y son estilos muy diferentes y a nosotros nos gusta explorar estas diferencias y aportar algo nuestro también. Por otro lado, aquí está Klezmer, que es la música de los judíos del este de Europa, del mismo ámbito, que bueno, es algo muy tiene algo muy particular, tiene algo en común con la música gitana, tiene algo diferente. Y bueno, es la verdad es la música de una época que ya ha pasado, ha acabado, pero ha vuelto en años 80, 90, depende del país. Aquí a España ha llegado más reciente. Y sí, Gypsy Klezmer Orchestra. Orquestra porque somos muchos y porque invitamos solistas diferentes. Y bueno, Y, orquestra y, con, una, con cantantes también.
Porque también es importante decir que también soy una banda con procedencias muy variopintas, ¿no? De hecho, prácticamente cada uno es de un país distinto, ¿no?
A ver si te acuerdas.
Uy, bueno, tenemos a la cantante que es la representante local, ¿no?
Sí.
Después tenemos
de
un...
Sampedor, de Cataluña.
De Sampedor.
Ah, como Guardiola.
Guardiola, la verdad.
Tenemos, como no podría ser de otra manera, un representante italiano, ¿no? Como cualquier buen grupo de Barcelona.
Eso es, sí, sí.
Tenemos a alguien de Eslovenia, ¿correcto? ¿Puede ser?
Esta vez, bueno, tendremos el 5 de marzo un invitado especial de Eslovenia, pero normalmente, que yo sepa, no tenemos ningún músico de Eslovenia.
Pues mira, para no seguir metiendo la pata, podrías completar tú el...
Bueno, pues tenemos un serbio, Ivan Kovacic, que ya toca en varios grupos de jazz y blues y rockabilly. Tenemos Julian Sanal en guitarra, que viene de Francia. Stelios Stojas de Grecia. Y yo, me llamo Robindro. Soy de Serbia, con orígenes medio indios. Y toco clarinete.
Mira, sí, ya te hemos acabado de situar también, ¿no? La
pero
la cara.
También tenemos otros, bueno, eso es la base, eso es más o menos como ha empezado. Después, bueno, quizás sabes que cada jueves organizamos las jam sessions en un sitio muy conocido, en Raval. Y,
puedes decirlo, ¿eh? Y aprovechar sí, y anunciarlo, claro.
Es el Arco de la Virgen, pero el jueves 5 de marzo no estaremos ahí porque estaremos en la Sala Apolo organizando la primera Balkan Reunion en España. Y bueno, entonces somos 6 músicos de base y la familia, la orquesta está creciendo. Muchísimos músicos vienen a las jams. Ya lo estamos organizando 3 años. La familia es de verdad grande y tocaremos con, bueno, cada tanto tocamos con un violinista de Ucrania y un violonchelista de Rusia con, bueno, con raíz israelí. Y, bueno, eso es a la formación de orquesta. Así, en completo, somos 8 con cello y violín.
Y como tú decías antes, que ahí quizá por eso me he colado con el tema de un representante esloveno, hacéis encuentros, o como el que pasará ahora, con músicos que traéis de Europa del Este, sobre todo, ¿no? Que también es una oportunidad pues única para ver a esta gente, que seguro que es difícil poderla ver en directo en Barcelona, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y además son los protagonistas de sus estilos de música, protagonistas, bueno, el saxofonista viene de Macedonia, King Ferus Mustafa. Dicen que es el primero que ha empezado a tocar música gitana con el saxófono. Y bueno, fue en años 70.
No, es un músico veterano.
Familia de músicos de muchas generaciones. Por otro lado está un cantante de Eslovenia que, bueno, canta varios estilos. Conoce muy bueno, cantan mucho música gitana, música de este de Europa, música rusa, también se enrolla con el rock and roll a veces, pero es, bueno, es ya un hombre bastante mayor, con, bueno, de unos 60, 70 años, y todavía está muy fuerte, y nos hemos encontrado en Eslovenia hace 2 años en un festival, y el señor se ha, como decir, ha encontrado la fuerza nueva para tocar con los jóvenes. Y está bastante conocido en Eslovenia, Europa Central, y vendrá a Barcelona para grabar un disco con nosotros y tocar en la Sala Apolo. Y lo interesante es que, por ejemplo, estos dos músicos, que son muy conocidos y tocan música gitana, pero música gitana de otros países diferentes, de ámbitos diferentes, y los dos son bastante mayores. El King Ferus Mustafa, el saxófono, yo escuché con 16 años, era bastante conocido en Serbia, cuando vivía en Serbia. Y lo interesante es que estos dos nunca se encontrarían, la verdad, y no se han conocido nunca.
Es como
la Balkan Reunion, porque queremos crear puentes dentro de esta música gitana, música balcánica, música klezmer, y eso es el primer intento histórico. Será también una cantante de Turquía, Nihan Devisoglu, que vive en Múnich, también está muy activa en la escena de jazz moderno, y cada tanto actúa, bueno, quizá una vez al año, actúa en Nueva York con Bobby McFerrin, ha tocado con Chick Corea, pero canta música étnica de Turquía también y hace mucho la improvisación libre y tal.
O sea que será un concierto muy único, ¿no? Muy especial, rollo sí, como cuando sí, juntaron eso. Al Pacino sí. Y Robert De Niro por primera vez en una película, ¿no? Que...
¿Dónde fue esto?
No, me refiero, ¿no? De estos encuentros que bueno, que habéis propiciado, que pues a ese nivel, ¿no? Prácticamente, ¿no? De gente que lleva años tocando pero que nunca ha compartido escenario,
sí.
¿No?
Sí, 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 eso es. Y bueno, es un proyecto muy grande, ¿sabes? Que no es fácil organizar.
Mm-hmm,
en particular, era, bueno, hay cosas complicadas. Por ejemplo, comunicar con un saxofonista gitano que habla solo romaní.
Mm-hmm.
Y no tiene representantes. Así ahí he tenido que apañarme yo con Sergio. Y él, bueno, fue interesante y hemos logrado a invitarle y lo estamos esperando para el jueves de semana que viene. Quizás vendrán a la jam y después vamos practicando juntos unos días y nos vamos al estudio a grabar un disco con esta Balkan Reunion.
Uh-huh. O sea que encima lo vais a poder grabar, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y intentaremos, bueno, grabar lo más que podemos para aprovechar este momento histórico. Y después de la grabación nos vamos a Sala Apolo.
Uh-huh. Uh-huh, vaya completito, ¿no? Vais a poder aprovechar.
Y bueno, todo gracias a la casa productora, Capa Industria y a, bueno, la empresa que se llama Diggers.
Uh-huh.
Y sin ellos eso sería difícil.
Bueno, no, porque por lo que estás explicando, ¿no? Traer a tanta gente de sitios distintos, supongo que y más estando aquí días, pues bueno, es todo un esfuerzo, ¿no? A todos los niveles.
Sí, sí, sí. La verdad, era un esfuerzo serio.
Oye, vamos a recordar eso, la fecha y la hora, porque la gente se está escuchando y quizá le estás motivando.
El 5 de marzo,
que es un jueves.
El concierto empieza a las 9 puntual porque tenemos muchísimo programa.
Uh-huh.
Y la puerta se abre a las 8, creo, 8, 8 y media.
Jueves día 5 en el Apolo, ¿no? En Nou de la Rambla 113.
Sí.
Y nada, y vosotros estaréis tocando, evidentemente, también la Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta.
Y bueno, esperamos que vengas tú también con la familia de la radio.
Hombre, pues para eso tenemos que sortear entradas.
Vale, pues seguimos en contacto y lo hablamos.
Claro, vamos a ahora también animar a la gente que quien llame, pues...
Genial. ¿Cuántos sois para la entrada?
Algo haremos, ¿no?
Un par de entradas podríamos sortear.
Un par de entradas, genial.
He visto, aquí hacemos todos los acuerdos en antena. Hay que decir, bueno, que también la gente, pues si se quiere informar y ver sobre los grupos, bueno, lo puede buscar en el Facebook. También tenéis vosotros vuestra web, que es bgko.org.
Sí.
¿No? Que también, aparte, sirve para que podáis ver, la gente pueda ver los vídeos que colgáis, como está haciendo ahora el Edu.
Sí, claro, y bueno, y por Facebook, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra tiene una página que es un poco más activa que la página web, pero
bueno, esperamos es la idea, ¿no?
Que todo se mejorará pronto.
Claro. Pues eso, recordemos a la gente que esta cita ineludible es el próximo jueves, día 5 de marzo, a las 9. Que la entrada vale la pena también comprarla anticipada, que eso también así os sirve a vosotros para prever cuánta gente viene, que son 12 euros. ¿Y dónde lo puedo comprar la gente? ¿Lo sabes?
Bueno, en la sala Polo misma, también en la web.
Uh-huh.
Creo que toda la info está
en el Facebook, ¿no?
Sí, en la Facebook. Bueno, ahora veo en el cartel Code Tickets, supongo que...
Bueno, eso la gente es espabilada a veces.
Sí,
ya lo,
sí,
lo buscará, pero bueno, que, sí, que sepa que hay una anticipada.
Bueno, si, si alguien no lo encuentra, siempre nos puede escribir y lo ayudaremos.
Muy bien, pues oye, vamos a poner una de las dos canciones que nos habéis enviado y después para el final del programa, para recordar el concierto, vamos a poner la otra. Y yo soy muy malo pronunciando idiomas foráneos, pero bueno, a ver si, si el Edu lo pronuncia correctamente.
Zigani Ljubijat Pesniji.
Muy bien, Zigani Ljubijat Pesniji.
Pesniji.
Eso es, sí.
¿Que en qué idioma es?
Ruso.
Ruso, ¿y quiere decir?
A los gitanos les encanta cantar.
Ah, muy bien. Pues muy, muy ideal, ¿no?
Bueno, ideal. La canción dice que les gusta a los gitanos. Cantar, las canciones, vino, los caballos, joyas y tal.
Bueno, yo creo que los también, muchos payos también, ¿no?
Sí. Bueno, como lo canta una mujer, al final dice que le gusta un gitano que se llama Jan. Bueno, quizás alguien entenderá.
Pues ahora vamos a pinchar y recordando, aparte de este concierto que hacéis el día jueves, pues recomendar a la gente que vaya a vuestros conciertos, que vais tocando mucho, como tú has dicho, las jams en Arco de la Origen, pero también en otros sitios, y que realmente es un directo que vale mucho la pena disfrutar.
Sí, 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 bueno, quizás hace falta decir que lo que pasa en las jams no es la orquesta, es un cuarteto variado, pero siempre sin cantante, y por eso quien quiera escuchar todo el grupo con los cantantes y con los invitados, el jueves 5 de marzo es la fecha.
En el Apolo.
Sí, sí.
Muy bien. Pues muchas gracias por la llamada y por vuestra música y otra vez por la colaboración en el concierto del Palau a los. Un abrazo y que mucha suerte.
Un abrazo y nos vemos y que haremos una otra fiesta como la de 30
claro.
de enero.
Dobre.
Y evidentemente lo que queda pendiente y tenemos ganas es que podáis venir aquí, sea con invitados o no, como sea posible, pero también a tocar aquí un acústico.
Eso sería interesante porque el domingo que viene tenemos día libre en Barcelona con los invitados mismos.
Ajá.
Claro, tenemos que valorarlo porque
empezamos. No es mala opción tampoco.
Pero bueno, ahora acabaremos de cuadrar las cosas.
Vale.
Sería un gran evento.
Sí, sí.
Vale.
Venga, pues vamos a escuchar a la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra.
Zigani Ljubijat Pesniji.
Eso es.
Venga.
Un abrazo.
Salud.
Salud.
Zigani Ljubijat Pesniji, a pesni nje prsti. Zigani Ljubijat Pesniji. A pesni uzalije, oj mama, 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 ljubi cigana Jana. 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 Cigani ljubijat konji, a konji nje prostije. Cigani ljubijat konji, a konji vrni. Ljubijat cigana Jana, ma 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 ma, ljubijat cigana Jana, ma 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 ma, ljubijat cigana Jana, cigani ljubijat kolca, kolca nje prostije, cigani ljubijat cerije. lupiat vina, a vina nije prastije, cikane lupiat vina, gruzit kara sliva. Oj, mama, 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 ljubu cikana jana. 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 Cikane lupiat šubi, šubi nije prastije, cikane lupiat šubi, šubi da.
Bueno, aquí tenim aquest temazo de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, que tocaran el dijous dia 5 de març, com ens ha explicat un dels seus membres. I mentrestant que teníem una altra trucada, que està a l'altra banda del fil telefònic, un contrabandista habitual de tant en tant aquí els Majares. Hola, bona tarda.
Hola, hola.
Bona tarda, Albert.
Hola, sí, hola, hola.
Tenim
hola,
l'Albert de músiques del segle XX, sí, que tant presencial com telefònicament de tant en tant també ens visita els Majares. Doncs escolta, volies comentar un parell de convocatòries, no?
Sí.
Properes?
Sí, sí. Sí, ara vinc, avui vinc amb, no vinc amb el barret de músiques del segle XX, sinó amb el barret de
activista.
De activisme i d'atac.
Mm-hmm. Llavors, bueno, què comentar... ficarem aquí?
Digues?
No, res, ha sigut un petit error tècnic.
Audios nostres.
Bueno, llavors volia comentar un parell de events. I, uh-huh. A veure, el primer és que el dimecres 25, dimecres que ve, hi ha una xerrada sobre el tractat transatlàntic TTIP, Tractat Europa-Estats Units, que és un tema que suposo que ja hem parlat aquí al programa.
Sí, fa un monogràfic.
Llavors, des de TAC estem fent diverses xerrades informant sobre aquest tractat que s'està negociant entre Europa i Estats Units i bueno, pues que pot tenir conseqüències molt, molt dolentes pels drets socials i per la mateixa sobirania dels pobles. Ara no, en fi, seria molt llarg explicar-ho, només dir que hi ha aquesta xerrada el dimecres 25 a les 7 de la tarda a Cornellà al Centre Cívic García Nieto. Mm-hmm. Carrer Mossèn Andreu, número 13. Que això està al metro de la línia 5 Gavarra. Mm-hmm. És una xerrada que farem la companya Griselda Piñero i jo mateix d'ATAC, recordem. Mm-hmm.
Bueno, qui vulgui ampliar la informació, bueno, tant pots recuperar el programa on vas venir tu i vam fer dedicar pues, quasi un mes
d'una
hora de programació.
Sí, vam estar comentant aquest tema del TTIP.
Podeu buscar a majares.contralanda.org, que hi ha el buscador, i si no, també segur que a internet, bueno, tant a la vostra pàgina com algunes webs que vas donar aquell dia, on la gent pot investigar.
Sí, a la pàgina d'ATAC, recordem que és www.acordem.org, pues hi trobarà molta informació sobre el TTIP, el tractat aquest. Llavors l'altre tema que volia comentar una mica més és el tema de la sanitat, que també jo hi estic ficat en representació d'ATAC, i que realment aquests últims temps, vull dir, s'està empitjorant cada vegada més la situació de la sanitat pública i estan incrementant-se els atacs per part del conglomerat de les asseguradores i companyies privades de sanitat que estan ficades dintre la Conselleria de la Sanitat de la Generalitat, vull dir, estan ficades allà dins, i llavors estan incrementant els atacs de la sanitat pública. Vull dir, l'últim que està passant és són, per una banda, les retallades amb llits i amb professionals que s'han fet, s'estan manifestant aquest hivern amb els grans col·lapses que hi ha en urgències als hospitals de Barcelona, a Bellvitge, a Vall d'Hebron, hi ha uns col·lapses tremendos, també fora de Barcelona, a l'hospital de Lleida, de Tarragona, també els de l'àrea metropolitana, perquè hi ha hagut aquestes retallades, no? I llavors no hi ha llits i la gent està acumulant-se els passadissos, vull dir, ho heu llegit aquests dies als diaris. I una altra cosa que està passant cada vegada més són les derivacions a la sanitat privada des dels hospitals públics, no? La revista que fem llet, que s'han està traient molta informació sobre aquest tema, doncs ho està explicant molt bé, no? Vull dir, hi ha un munt d'hospitals públics que estan fent cada vegada més derivacions d'operacions que són operacions que no són de per temes greus, sinó per temes com... però que la gent es vol operar, no? Temes com els a veure, els peus, que no sé com es diu, els sabanyones, els temes de les pròtesis de maluc, que sí que són importants, no són de vida o mort, però per una persona que s'ha d'operar, doncs és important que el temps que espera és pitjor per ell, no? Llavors el que fan és que, com que hi ha molta llista d'espera, perquè la sanitat pública han retallat, doncs ho deriven a la privada. Sobretot hi ha una empresa privada que està rebent, perquè és el titular de molts hospitals privats, sobretot el Sagrat Cor, que és el que està rebent més derivacions, que de forma és propietat de l'empresa IDC, és una empresa multinacional d'assegurances sanitàries, és la que té el servei del Sagrat Cor, i estan arribant moltíssimes derivacions de, per exemple, aquí del Vall d'Hebron han arribat aquest any 575 intervencions, de Bellvitge 1219, en fi, un munt de derivacions.
Amb el que deu implicar, no?, el cost que deu suposar.
Llavors això és més car el que se'ls paga aquests hospitals, com el Sagrat Cor, que no el que costaria a la pública fet amb mitjans i amb professionals de la pública, professionals i mitjans que s'han estat tancant i que s'han estat anant al carrer professionals o no contractant gent que estaven eventuals, no? Mm-hmm. Llavors, això ara és molt greu, i vaja, hi ha totes les organitzacions de la sanitat pública estem convençuts que s'ha de fer alguna cosa per parar-ho com sigui. A més, sembla que ara ho estan accelerant perquè, bueno, com que fins al novembre no hi ha eleccions, ja tenen uns mesos en via lliure, no?, perquè el govern de Convergència i Unió té via lliure i Esquerra Republicana, que li dona suport, li ha donat via lliure amb aquest tema, doncs llavors pues estan accelerant tot això. Una altra cosa molt greu és el tema del projecte Visc+, una cosa que es diu Visc+, que és una idea que m'estic allargant molt o continuo?
No, tranquil, explica.
Vale. Bueno, és que m'estic enrotllant molt. És un projecte que té el Departament de Sanitat de cedir les dades mèdiques amb una espècie d'empresa mixta que estan fent, que es diu Visc+, en la qual estarien també les empreses privades d'assegurances, els laboratoris farmacèutics, estarien amb aquesta empresa mixta. Llavors les nostres dades clíniques les estarien a l'abast de totes aquestes empreses privades. Llavors això és una cosa molt greu, que hi ha un número de Cafè amb Llet que està tot dedicat a denunciar això, i com que es va muntar, va haver moltes protestes i es va muntar es va veure que era una barbaritat i va protestar molta gent, ho van paralitzar fa uns mesos, però ahir precisament sortia el diari la notícia de que finalment ho engeguen endavant. Mm-hmm. Llavors això és una cosa gravíssima, no?, perquè això ja és l'únic que els hi falta per poder ficar la sanitat privada, no?, i tenir les dades. Llavors ja poden saber quins sectors els interessen, quins no, quin és el perfil dels pacients,
Bueno, aquesta informació, que en els temps que corren, és or, no? Ja passa en altres àmbits que és, precisament és potser el valor més preuat que hi ha, no? La informació que suposem a nivell de consumidors, podríem dir, no?
Sí. Realment és una cosa molt greu. Ja us dic que la revista que fem Llet, no sé si és la penúltima, hi ha una informació molt detallada d'aquest projecte que arribat aquestes informacions es va parar fa uns mesos, però avui sortia el diari, oi, que la Generalitat ho ha tornat a... que ja ho tira endavant, vaja, o sigui, que estan aprofitant els últims cartutxos, sembla a mi, per per si després de novembre tenen més dificultats, no? I si això ho ajuntem amb que una cosa que és més, a veure, que potser és més anecdòtica, però que també és curiosa, no? que la Constitució catalana que estan redactant per encàrrec de l'Assemblea Nacional Catalana, no? O del govern, la Constitució catalana que estem fent, hi ha l'article que parla de sanitat, diu que els catalans, diguéssim, tindran assegurada l'assistència sanitària en casos d'urgència. Mm. I després diu, amb els altres casos, doncs, dependrà, en fi, ja no ho assegura. Llavors això, bueno, això també ha donat peu a que s'escrigui una carta al que està redactant aquesta Constitució, que és una persona molt, en fi, molt respectable, que és aquell advocat...
El jutge.
No recordo el nom.
O el jutge.
Aquell jutge, sí.
El Vidal.
Vidal, exacte. Se li ha fet una carta dient que això no pot ser. Vull dir que la Constitució catalana, suposant que algun dia s'aprovi, no? Però, bueno, que qualsevol Constitució no pot anar en mans més enrere del que tenim ara, perquè llavors seria anar enrere del que tenim ara, no? Vull dir que seria... Però vaja, vull dir que Convergència i Unió té un model claríssim de sanitat i l'estan intentant portar a terme.
I per denunciar això hi ha alguna convocatòria, ens comentaves,
sí,
no?
Sí, exacte. Volia dir que aquest dissabte hi ha una convocatòria farà una sessió del Parlament Ciutadà per tal de concretar la marea blanca, diguéssim, a Catalunya, la sanitat. I s'intentarà que hi vagin, en principi aniran totes les associacions, col·lectius implicats en el tema de sanitat, i això és el dissabte que ve, que serà a les... Ostres, a veure si trobo la demanada. Serà el dissabte que ve... Ai, carai, a veure si ara no tinc aquí el... Mm-hmm. Sí, ho tinc aquí, És el dissabte que ve a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, o sigui, l'Hospital Clínic, el Paranins de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, que està al Clínic, a les 10 del matí, el dissabte que ve.
El dissabte dia 28.
28, exacte. Sessió del Parlament Ciutadà per constituir la marea blanca de la sanitat i, per tant, per veure què es fa per fer front a aquesta ofensiva que ja està havent de privatització de la sanitat a Catalunya.
Home, amb totes aquestes retallades i problemàtiques que està patint la sanitat pública, sembla mentira que després a alguns del que es preocupin és de que les doules fomentin pràctiques caníbals, no? com ha sortit aquesta setmana als mitjans.
Sí, ja ho vaig sentir.
I com si fos aquest el gran problema, no? que ara té la sanitat pública i que s'ha de perseguir i combatre, no?
Doncs sí,
en comparació amb tot el que ens has estat explicant.
Sí.
Doncs Albert, doncs, bueno, aquí queda dit aquestes dues convocatòries. Moltes gràcies. I reprofitem que tenim un contrabandista aquí trucant per recordar a l'audiència que, com hem dit al principi del programa, avui no estem sortint per l'FM,
ja,
no? Que ara mateix se'ns pot seguir per internet, per contrabanda.org, a l'emissió online. Uh-huh. I que, bueno, esperem treballar en ello per restablir aquesta visió analògica, diguem.
Aviat, no?
Estamos en ello, no? No nosaltres, però altres companys que sí que s'estan currant tot això estan en ello.
Sí, que els hem d'agrair molt a l'esforç que estan fent. Sí.
I tant, des d'aquí ho fem. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert.
Vinga, company, salut.
Saludos en audios. Bye, carquenses.
Vinga, adéu-siau.
Posarem calèndules, posarem caputxines, rosers, sàlvia, algunes plantes aromàtiques.
Molt bé, i per què?
Perquè necessiten un poquet d'aigua i perquè les podem utilitzar per d'altres coses, no?
I quan dius nosaltres, qui sou vosaltres?
Doncs els veïns que vivim aquí.
Veïnes que més algunes... On esteu?
Estem aquí a l'hort d'aquí al costat i, clar, llavors, com que tenim totes aquestes plantes, doncs és com molt més senzill, doncs, continuar com perpetuant-les i utilitzar-les per qui les necessiti.
Molt bé, o sigui, feu a l'hort de Vallcarca fa un petit annex, no?
Exacte.
Aquí al costat de la plaça Farigola. Molt bé, doncs això, la gent que vingui a la plaça Farigola a veure el que hem fet, també que es passi per l'hort. Bueno, és que senzillament el veurà, no? Està just al costat.
Està al costat, està just aquí, a mà dreta.
Què tenim ara a l'hort, ara a finals d'hivern?
Bueno, ara a l'hort encara tenim algunes cols, han començat a sortir les carxofes, els pèsols, estan com... avui ens hem menjat el primer pèsol que ha sortit i estan sortint els tirabecs.
Ha sortit un pèsol.
Un pèsol, de moment és el primer pèsol que ha sortit, però està tot ple de flors, així que estaran sortint tot de pèsols ara dintre de poc.
Clar, més s'agosta la primavera. I escolta, la gent, els que es vulguin acostar, que encara no hagin contactat amb gent de l'hort, com ho poden fer?
Doncs simplement venint a l'hort. De fet, ens trobem sobretot els diumenges, ara a l'hivern, i ens trobem cada 15 dies per fer una assemblea, i llavors ens anem organitzant com totes les feines que anem fent a l'hort, què és el que cal fer, i llavors doncs, ens anem com comunicant entre nosaltres, però super senzill, tothom qui vulgui participar que vingui.
Vale, els diumenges, no? En horari de sol, no? Que no vingui la gent a les 7 de la tarda.
L'hivern sobretot en horari de sol, a l'estiu cap als vespres ens pot trobar i tot per aquí entre setmana, però a l'hivern poca cosa.
Molt bé, pues merci.
Molt bé.
Bueno, doncs seguim aquí a la jornada de
treball. Bueno, estàvem escoltant més àudios d'aquests que, bueno, després abans estàvem comentant. Només acabar d'explicar el que dèiem quan hi ha hagut la trucada, pues que com ha explicat segurament en la primera entrevistada, doncs ja s'ha estat currant avui a la plaça Farigola amb la intenció de ficar tres elements més autoconstruïts, que són aquestes jardineres fantàstiques que donen una continuïtat a aquest hort que precisament ara aquesta altra companya i veïna explicava, l'hort de Farigola amb Calendau, i després una font, com es va fer el seu moment al Forat de la Vergonya, pues, com a símbol primer de portar l'aigua, aquesta terra erma, i després pues, com a símbol principal pues, de tot aquest projecte autogestionat de l'espai públic. I finalment també, no sé si s'haurà acabat, pues, una part, diguem, de Chiqui Park, així de elementos de lúdicos per petits i grans construïts a partir de pneumàtics, una mena de cuc gegant que serà fantàstic. Bueno, acosteu-vos-hi a la plaça Farigola, agafant el carrer del mateix nom que surt de l'avinguda Vallcarca. I abans de ficar algun altre àudio i escoltar una mica de música sobre la nostra ciutat escaparate, també aprofitem per donar també la benvinguda i alegrar-nos que hi hagi dos espais més a Vallcarca, no? Un del qual hi enxerrarem i donarà força que parlar, en un lloc molt visible d'aquest barri de Vallcarca, just davant del metro, i després la casa nostra, que feia la seva primera jornada de presentació al cap de setmana del 14 al 15, i que va celebrar fa dos dies doncs una cafeta per autogestionar aquest espai que està a l'avinguda Vallcarca 91, perdó, això és a la repartidosa 24, ambaixada de la Glòria. Van fer la festa allà a la Torre Vallcarca i vam anar allà als Majares a col·laborar una mica. Vinga.
Posem un àudio d'aquests i després t'hi d'escaparate.
Bueno, seguim aquí agafant con traïdoria en veïns del barri Vallcar, que ens expliquin què els hi sembla tot això. Què et sembla? Què ens pots explicar del que estàs veient avui?
Home, déu-n'hi-do, aquí molta gent treballant, tothom, i encantat de viure a Vallcar, que fa molt poquet que hi visc, i veure tot el que està passant al barri.
I així com des de la visió de nouvingut, diguem, no, com dius que has arribat fa poquet al barri, què t'ha sorprès de l'arriba aquí? Perquè sabies en quin moment està el barri o a nivell urbanístic el que estava passant o no venies informat?
Home, poc informat. Sabia que passaven coses, però no sabia ben bé el que passava. I bueno, veig que el moviment social aquí és molt important i que la gent té ganes de fer coses que l'Ajuntament no està fent i que després es respectin, no? Sobretot perquè ja que és un treball cooperatiu i de la gent, doncs que es demostri després per part de l'Ajuntament i que això continuï.
Ciudad, escaparate de vanidades. Que jubilados tienes ya a tus poetas. Voy a tirarte amor de las orejas. Ciudad que multas a tus putas
y a tus mendigos. Mereces ser borrada de la tierra, de su faz, de su espalda y de su culo. Pues como no es oro todo lo que brilla, tampoco todo lo que apesta será mierda.
Ciudad del desalojo permanente. Me la rechiflan tus encantos operados por cirujanos. Por cirujanos que siempre cortan por lo sano y tras cargarse al paciente se lavan sus manazas.
Me gustaría alquilar una carroza y pasear bajo el sol, ramblas abajo, como si nada de aquello sucediera.
Proseguim amb la sèrie d'etnografia salvatge que estem realitzant a Baiquerca, entrevistant a veïns i veïnes de diferents edats i pelatges. A veure, tenim aquí una altra veïna. Podries dir... Exacte, una veïna amb pelatge particular. Primer de tot, si quan fa més o menys que estàs per aquí.
Doncs, aviam, a l'octubre vam venir a viure cap aquí. El que passa que mons pares han viscut a la zona de penitents, o sigui, he viscut la vida per allà penitents. O sigui que és com que ja fa, o sigui, porto tota la vida per aquí, però des de l'octubre que em sento més confinada en el barri.
Vale, o sigui, tu ja anaves observant i ja el que passava, el que passava aquí. Vale, i has notat alguns canvis de remen o des de que has vingut a viure aquí?
Hòstia, doncs moltes ganes. Jo, o sigui, sense haver estat ficada mai, sí, la sensació una mica que tinc ara mateix és que la gent està amb moltes ganes, no? De fer coses, de implicar-se, de, no sé, de construir. És la sensació que tinc.
Molt bé. I estem, estem amb ganes també de portar, de fer cosetes.
Hombre, oh, sí, hombre, no? Ganes.
Vale. Què ens, ens podries dir ahir, no sé, cosetes que s'estiguin fent ara al barri? Ara estem a la plaça Farigola, com han explicat altres veïnes, pues en plan, bueno, construir una miqueta més autogestionar en aquesta plaça, però a part de curro també es fan altres coses en aquest barri, no? Hi ha una mica de...
Com per exemple el grupillo de salsa,
exemple,
que
no?
S'ha creat. Sí, sí, home, ja és una manera, no?, de fer oci conjunt i de, jo què sé, que està de puta mare a currar, no?, i però també... Sí, la part així més d'oci dona vidilla, no?, i crea vincles i jo crec que és de puta mare.
Bueno, a més fer d'una manera també igual que això, pues, també autogestionada, no?
Clar.
Aquí no hi ha un centre cívic o l'Ajuntament ni vol ni sap potser això, generar espais que cobreixin les necessitats del barri, però la gent ho fa i s'organitza, no?
Sí, és maco que surti així. Vinga, va, no? Tenim ganes de fer això, vale, va, jo també, doncs jo m'apunto, jo ho faig, busquem el lloc. Vull dir, que ha sortit des de la necessitat i les ganes.
Molt bé, doncs moltes gràcies, et deixem ja currar.
I no, precisamente, una nana.
Bueno, aquí ha quedat un altre testimoni i res, pues, invitar la gent que passi per aquests espais, com ara explicava aquesta veïna, pues, molts també espais i iniciatives que des del barri, pues, la gent impulsa i s'autoorganitza. I una cosa que potser ja podíem aprofitar i comentar, que no ho hem fet tan molt en altres programes, és que entre molts altres fronts de lluita que hi ha a Baiquerca, pues, un concret és que també s'està lluitant per salvar les cases que hi ha, que queden en peu al carrer Argentera, que és el carrer just de sota d'aquest hort ocupat, i que per això, pues, ja es va fer una jornada amb el lema Salvem Argentera, on es va pintar d'un blau preciós i mariner una de les cases de la cera, diguem, més propera a l'hort, i que segueix, pues, això batallant perquè no hagin de marxar cap més veïna del barri, perquè algunes d'aquestes cases propietat de Núñez i Navarro estan amenaçades d'aquest senyor Núñez i Navarro, que que com surt en un cartell que tenim aquí penjat, pues se li recorda que no oblidarem tot el dolor misèria que ha provocat el barri Vallcarca com a tants altres, no? Tot i que ara pues, pugui sortir de la presó per lo que sigui.
I ha sortit, no va durar res.
Exacte. Però, bueno, que per què? Buena conducta o parada per salut, no?
Sí. No, perquè els van revisar, van presentar un recurs, no sé quina història.
Bueno, curiós el cartell que va sortir durant uns dies a Vallcarca amb la seva foto de registre de quatre camins, però, bueno, d'alguna o altra manera segurament ja el barri ja es venjarà. Vinga, doncs escoltem aquest últim track que ha gravat el nostre doctor Axioma.
Sí.
Aquí també.
Bueno, doncs seguim aquí a la jornada de treball aquí a Vallcarca, a la plaça Farigola, i ens trobem amb los imprescindibles, que són los paelleros. ¿Vale? Llavors, bueno, què esteu fent aquí i per què?
Bueno, pues la típica paella vallcarquera,
demagogia.
Demagogia, garrafón valenciano, judía verde, lo de siempre.
Exacto. Y a ver, por ejemplo, ¿qué lleva esta, el sofrito, por ejemplo? ¿Con qué lo habéis hecho?
El sofrito es una mezcla de congelados de la Sirena y un poco de container y garrafón, lo importante es el garrafón, no sé si trae esas judías gordas, eso es lo que mola.
Eso es lo que le mola a la peña, vale. ¿Y caldo?
Caldo artesanal hecho en casa, tío. Con mucha alcachofa, así queda un toque amarillo.
Así queda amarillo, vale. Y a ver, y ya la cuestión central, ¿cuándo es el punto del arroz? ¿Cuándo, cómo, cuándo sabes tú que la paella está hecha?
Aquí hacemos como una asamblea. Nos reunimos cuando faltan 5 minutos y durante ese debate, cuando acaba, silencio absoluto, que significa consenso,
vale.
Apagamos el fuego.
Entonces ahí es cuando se queda pastosa y un mazacote que no hay quien lo coma, ¿no?
Y croquetas para mañana,
muy bien. ¿Quieres de apagar antes o después? Me refiero, vamos a ver, cuando el grano está así casi al dente, ¿apagas y dejas que el calor mantenga o prefieres que esté y lo sacas del fuego?
Esto depende. Esto en Vallcarca normalmente es antes, pero como hay una persona que no es de Vallcarca, que ha venido de Gracia, del Camp del Grassot, creo que habrá problemas en la decisión.
Habrá problemas, no habrá consenso.
Se nos pasará.
Se pasará el arroz. Que horror. Bueno, don Rey, recordem que estem aquí a la jornada. Tu ets veí de Vallcarca?
Sí, d'aquí, de Turull.
Ah, eres de Turull, vale. Bueno, pues agrair-te, Manu, no eres?
Manu.
Vale. Agrair-te aquest moment que tindrem radiofònic amb tu, vale?
A vosaltres.
A ver, ¿qué estás haciendo, Joan? Explícanos, tú como factotum de Vallcarca, ¿cómo ves la jornada de trabajo y cómo van las cosas?
Hoy teníamos mucha gente aquí dispuesta y nada, yo me he centrado en el tema maderas.
¿Qué es el tema maderas?
El tema maderas, concretando, sería pues unas jardineras que ya tenían medio diseñadas y que hoy hacía falta pues acabar de colocar las piezas y nada,
vale.
Barnizar también.
¿Qué más se está haciendo? A ver, haznos tu descripción periodística del evento.
Pues a ver, aquí tenemos los más mañosos con el tema fuente, que hacía falta pues cavar y canalizar un poco el sistema hasta la fuente.
¿Hasta el agua?
Sí. Entonces, luego tenemos los que se han dedicado con neumáticos a hacer un parque infantil, así, una atracción para los críos, y luego el sector culinario aquí también haciendo una
playa. Ya los hemos entrevistado.
Están todos ya fichados.
Pues, entonces tenemos maderas, neumáticos
y fuente.
Vale.
Sí.
Y arroz.
Sí, sí.
Que no menos importante.
Serían los cuatro factores aquí.
¿Ya está? ¿No quieres dar ninguna opinión más?
Sí, descriptivo.
Está un poco ahogado.
Sí, exacto.
Me ha mucho y entonces me salen las palabras.
Exacto.
A ver, André, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo maravilloso. Una jornada, ese sol magnífico, un día radiante, el ánimo de la gente radiante, todo el mundo trabajando mucho, dándolo todo.
Bueno, ahora escoltant aquest veí de Vallcarca, ens hem recordat algo que també us volíem dir. Qui tingui ganes també d'entendre una miqueta pues, tot això que m'ha explicat i tota aquesta situació urbanística i d'activisme també en el barri Vallcarca, recomanem una exposició que es va inaugurar aquest dijous dia 19 a les 7, a les 19 hores a l'arxiu, a l'antic fort de Vallcarca, organitzat per la gent de l'arxiu i observatori actiu de Vallcarca, un dels quals pues, ara just estava explicant la seva visió de la jornada. Això estarà, esperem, pues, diverses setmanes, i podeu anar a l'Antic Forn, que està al carrer Cambrils, al costat del metro Vallcarca, i l'exposició porta per lema Vallcarca, urbanicidi i reconstrucció, que és precisament tot això que estan explicant els veïns en aquestes entrevistes. Hi ha una maquetilla, hi ha textos i fotos bueno, explicatiu de tot aquest procés que ha viscut el barri. I a més, bueno, pues, també així col·laboreu amb tots aquests projectes, perquè s'ha posat allà un pot.
Bueno, pues esto sigue siendo una pequeña crónica para los majaras de lo que es la jornada de trabajo de la Plaza Farigola de contrabanda, de Vallcarca.
el Arturo es el que lo hace.
Bueno, doncs vinga, un altre tall aquí de veus que estan participant a la jornada de treball aquí a la Plaça Farigola de Vallcarca, i bueno, estamos en el sector neumáticos, que nos van a explicar exactamente qué están haciendo.
Bé, nosaltres des de l'Assemblea de Joves hem volgut fer un joc per nens amb pneumàtics. Farem com una mena de sargantana terra enterrada perquè els nens puguin anar per sobre i jugar.
¿Y en qué consiste el juego?
Pues en saltar. Los niños tienen la imaginación, ellos pondrán el juego, nosotros les ponemos los recursos.
Los neumáticos.
No, que mal me ha salido.
No pasa nada, no pasa nada. Es digamos, ¿es un modo de juego postapocalíptico o cómo
no,
va esto?
Hemos jugado con neumáticos aquí en el Extra Radio Baikarki. No,
pero no a quemarlos, no a quemarlos.
De momento no, ha llegado a una cierta edad. Pues sí que puede, alguno tendrá tendencia más a la piromanía, pero entonces se va a la maléfica a hacer de diablo o algo así y abandona los neumáticos.
Está bien, está bien. Mira, un perro que quiere jugar también. Y bueno, ¿qué es la asamblea de Jovas que ha proporcionado los neumáticos o cómo va esto?
Los fuimos a buscar un comando neumático al Maresme. Fuimos a buscar los neumáticos que nos los dieron. Un compañero lo consiguió de manera gratuita y aquí estamos.
¿Lo consiguió de manera gratuita? ¿Significa que es hurtado? ¿Todo es un hurto?
Sin favores.
Sin favores.
De ningún tipo. Bueno, en verdad le hicimos un favor a él llevándonos los neumáticos.
Bueno, contamos unos 25 neumáticos. ¿Dónde los tenía?
En el mecánico.
Te movían que era uno a uno.
En el pasillo de su casa.
¿En un armario no?
No, en el pasillo de su casa.
Bueno,
y normalmente pues, iba por encima de ellos, en medio de ellos.
¿Pondréis algún aviso para que los adultos no pasen por dentro de los neumáticos?
Bueno, hay un límite de grosor de pierna, ¿no? Pues depende del tipo de pierna que tengas, pues puedes quedarte paralítico o no. Depende si caes bien o no entre los neumáticos.
Hombre, he visto así, pero yo me imaginaba a un bikearquino medio y creo que no pasa por dentro de los neumáticos.
No, la riera ha hecho mucho daño.
El alcohol, ¿no? ¿Qué decir?
La retención de líquidos.
Bueno, pues re, ya vayeu, majares, continuem aquí. Ara ens tallen el so perquè sentim una radial de fons, però continuem amb... Mira, un herido. Continuem aquí fent una miqueta d'etnografia basura.
Un crío, ¿cómo los aguantan aquí que pueden salir para que estén en la tierra y jueguen y no estén en lo que está pasado? Y después han puesto las sillas estas de... Hola, no hace tanto tiempo, pero de todos modos algo de crío, algún tribunal, simplemente una fuente que pueda estar mal en el agua. Pero si ven nada, no quieren que haya la gente cuando lo ponen nada.
Que lo que sucede también es que esto es medio público y medio privado. Si sabe, el tema es que hay una parte que es pública, que es la parte del Pipicán, y esta parte es privada, en principio.
¿Esta parte es privada?
Sí.
¿También
será
de los campamentos?
No lo sé, supongo. Y si no, de Núñez y Navarro, que es uno de los que aquí tiene más terreno. Bueno, de un particular, es igual. Y entonces es por eso que no se puede hacer todo lo que se supone que puede hacer. Por eso los vecinos, que no quieren esperar al ritmo del ayuntamiento, pues hacen las cosas. Pues eso, una fuente, una mesa, Eso se supone que va a ser, bueno, se supone, eso va a ser un...
¿Como un túnel?
Sí, para niños. De juegos.
A ver, no hay mucho que aceptar, pero solo al principio lo veo con ánimo de que tengo cuando como uno de
claro.
Como está ahora. A menos que se vea.
Vale. Pasaron todo el mes de agosto en París, tan a la Bartola que se sorprendían de que una vida así pudiera existir. Al salir de la estación del Este, se habían precipitado a New Rose, en Saint-Michel. Varios skinheads pululaban delante de la tienda de discos. Eric había ido directo a enrollarse con ellos, como si fuera una simpática manada de cachorros. Como siempre, su naturalidad había sido recompensada. Y una skin, desdentado y vasto, les había cogido cariño. Los había albergado en Juvisy, todo el mes de agosto, en el piso de su madre, que se había ido de vacaciones con el Club Med. Volvían cada noche con el último tren, aterrorizando con orgullo a todos los viajeros del vagón. Era sorprendente ver a ese bruto enorme en su habitación de niño pequeño. La madre había cerrado el salón y su cuarto para evitar que armaran follón. Eric y Gloria dormían en el suelo, en la cocina. Todas las mañanas, cada uno en su turno de él, en el baño, rehacía su look. Uno rapándose cuidadosamente la bola de billar, otro estirando sus pinchos y la otra crespando su pelo rubio. Antes de irse a pasar el día pululando entre la fuente de Les Innocents y los escalones de Les Halles, enfrente del Père Tranquille. Hablaban entre ellos, contándose leyendas y aventuras reales. Pedían dinero. En aquellos tiempos París no estaba lleno de gente que mendigara, así que los transeúntes dan fácilmente a esos chavales perdidos, turbulentos y pintarrajeados. Uno contaba su bronca del día anterior, otro se sublevaba al haber visto a uno hacer el saludo nazi delante de unas viejas. La discusión degeneraba. Alguien llevaba con un Walkman recién mangado, quería que todo el mundo escuchara los crash. Otro aparecía y quería quitarle los cascos, otra discusión animada. Días acompasados por los controles de identidad. Los maderos eran los únicos adultos normales con los que se cruzaban, rápido, de vez en cuando. El resto del tiempo no había nadie para molestarles por nada. Estaban en su burbuja de Stroy, muy contentos de sí mismo y apartados. Pues la mamá del skin volvió de vacaciones. Gloria y Eric acababan de encontrarse con un punky marsellés que seguía a los Begú en sus conciertos. Se colaron con él en el tren hasta Troyes. Cuando llegaron, una horda de punks ocupaba la estación. Solo faltaban las banderas negras, pelos azules, crestas rojas, botellas de Ballstar y Rangers gruesas. Aparecían por todas partes, estaban todos en casa. Un montón de críos sonrientes, todavía con muchos dientes, aprendices de vagabundo, encantados de estar allí, abrigados con viejos sacos de dormir. Se saludaban entre ellos, más o menos cordialmente, por feeling. Eric y Gloria se dejaron adoptar enseguida por unos punkis del sudoeste, que tenían un poco de pegamento para compartir. Un acento apenas descifrable y muchas historias que contar. El concierto era como un carnaval brasileño para jóvenes franceses. Mucho humor y mucha fiesta, pero atravesada de rabia. De una locura chirriante. Laissez à la banquette nos cultures, nos chansons. Ne veulent pas le prison, notre chair, notre tête.
Doncs estem sentint la banda francesa que il·lustra aquest llibre, el Bye Bye Blondie, eh?
Sí.
Crec que va, t'ha agradat, eh?
Una, sí,
Noies del punk rock,
una gran crònica de, sí, de la mala vida d'una punky francesa en els 80. Bye Bye Blondie, Virginie Despentes, un llibre que ha tret Polen Edicions, que a més aquesta edició en castellà es va fer així amb Verkami col·laboracions, i és un llibre molt xulo, és l'autora del Besmois, del Follame, que també ha dirigit alguns dels llibres que ha fet. O sigui, a més també no és el fragment que hem llegit, però bueno, també és un, bueno, una visió molt cruda i dura també de quan, bueno, podríem parlar de la psiquiatria i de, bueno, de tota aquesta, diguem, això ho diria molt millor el doctor Axioma, terapeutització, a vegades que, pues, amb què la societat afronta certes coses quan surten fora del corrent. Però, bueno, un estil molt directe i contundent, eh? Punky total. Bye Bye Blondie, la recomanem. I el que estem escoltant és una de les bandes que podria ser la banda sonora d'aquest llibre i que a vegades es menciona, que és Le Begou Noir, que com aquest fragment surt, pues, era conegut en aquella època com Les Begou, una banda mítica, de les més conegudes i referents de l'escena punky dels 80 a França, no? Igual que hi havia els Taxi i alguna altra banda, però Le Begou Noir segurament d'una, sí, amb un estil una mica més eclèctic. Vinga.
Bé, i per anar acabant, ara ja us anirem fent l'agenda per recordar-vos algunes coses, i més, la llàstima és que no estem en directe perquè estem resolent uns,
bueno, problemes estem
que tenim amb el transmissor de contrabanda.
Per online,
per
no?
Per internet, sí.
Per...
ja sabeu que qui ens escrivi potser optarà alguna entradeta per aquest concert de la,
sí?
Aquest festival, Balkan Festival, que posarem a les audiències.
Bueno, la trobada, sí, aquesta trobada balcànica, Balkan Reunion.
Sí, Balkan Reunion, amb el King Ferus Mustafov, que és el rei del saxo gitano volcànico, la Nia de Bechiglu, la apassionant voz de Turquia, i Vlado Kreslin, el legendari cantautor esloveno.
Mm. Doncs aprofitem per fer-vos un parell de coses d'agenda. Avui ja molt curtet. Una convocatòria que sí que no volem passar és la cafeta solidària que es farà per les preses de l'operació Pandora. De fet, s'han fet molts actes ja des que això va passar al desembre, i si us interessa, pues, també aprofundir, podeu recuperar el programa que hi vam dedicar al desembre, que vam connectar amb gent de la Casa de la Muntanya, i ens explicava també, bueno, el seu punt de vista i com havia anat tot aquest tema. Però des de llavors, pues, han anat succeint, no?, diferents actes solidaris, i el següent serà l'Ateneu La Flor de Maig el divendres 27 de febrer a les 7:30, organitzat per l'OACU, l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà. I bueno, pues faran allà una cafeta i segurament ficaran musiqueta, etcètera, etcètera, tot això a les 7:30. Oui, 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 j'ai compris pourquoi il y a un taille d'or et tu me rétranches du ciel comme le parfum à la terre. Oui, 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 j'ai compris pourquoi, yeah, 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 pour la première fois la terre a le parfum du ciel et le ciel a un coup de terre.
Bé, i amb això ja ens anirem despedint fins al proper programa, que serà el proper dia 8 de març, el Dia Internacional de les dones treballadores?
Sí, a veure si podem fer alguna connexió ni que sigui perquè també alguna companya pues, ens expliqui com està en aquella jornada, perquè evidentment segur que, bueno, pues, que hi haurà convocatòries.
I qui sap si també tindrem una colla de músics balcànics després d'un cap de setmana de festa loca en Barcelona.
Farem una mena de transnacional romaní, no?
Estaria molt bé, podríem invitar el company Pau Balart.
I res, pues això, ens escoltem el 8 de març invitant-vos i recordant-vos pues, bueno, diverses coses que hem dit avui, com aquest concert La Balkan Reunion, que ara ens despedirem de fet amb una cançó dels Barcelona Gypsy Klezmer, i també amb, pues, amb aquesta exposició que us invitem fervorosament a que aneu a l'antic forn de Vallcarca al carrer Cambrils a veure, perquè realment val la pena, no?
Molt bé.
Ah, mira, l'última cosa, és veritat, que sabia que estava buscant. Avui hem estat parlant bastant d'urbanisme i d'autogestió veïnal. Doncs una interessant activitat que organitza la MACA, que és un moviment com recentment constituït, tot i que gent que porta molt temps, del casc antic, que es diu Moviment i Accions Casc Antic, una xerrada sobre violències urbanístiques tant al casc antic com al Raval, i que ho organitza amb la gent de Virus Editorial, perquè han tret un llibre bastant recomanable que es diu Matar el Chino, i llavors el seu autor, en Miquel Fernández, que és un antropòleg, doncs anirà a xerrar pues, d'aquesta violència urbanística al Raval. També estarà Mercè Segri, una altra antropòloga, i el Jordi Bonet, un investigador social habitual d'aquests eventos. Tot això al casal del barri Pou de la Figuera, al Forat de la Vergonya, l'espai on van fer la xerrada de sobre la Ley Mordaza. El dimecres que ve, a les 7:30, el dimecres dia, a veure que ho digui bé, 25. Fum, fum, fum. Vinga, i amb això sí que ja ens marxem.
Conocí en bizcocho, l'assemblea de Majara se va.
Hasta las 8, no, por donde ha venido.
Vinga, salut. I contrabanda.
I força al vermut.
Vale.